Són les 9:40 del matí, us dèiem que volíem parlar amb aquesta oient que ens va fer la confiança d'escriure'ns i de posar-se en contacte amb el programa, amb el món RQ, a través d'una veu breu, una nota de veu breu al 669-10-10-10, i explicant-nos el seu cas que ara el sentireu. Xènia, molt bon dia, moltes gràcies.
Hola, bon dia, gràcies a vosaltres.
Quants anys tens tu?
21 anys.
21 anys, i d'on ets?
De Cerdanyola del Vallès.
De Cerdanyola, eh? El 9 de gener d'ara fa un any, és a dir, la setmana que ve farà un any, sí. Tu vas agafar el cotxe per tornar de la feina, no?
Sí, sí, sí.
I quina hora era, més o menys?
Les 9 i mitja, sí, 10 menys quart.
De la nit, del vespre. Mm. Mm-hmm. Tu d'on venies? D'on venies i on anaves?
Venia de Terrassa i anava cap a Cerdanyola per la C58.
Ah, per la C58. Perquè no recordi, situem-nos a fa un any, el 9 de gener del 2021. En aquell moment estava en ple temporal Filomena, recordareu. La temperatura al Vallès Occidental va arribar als 0 graus, és a dir, feia molt de fred. És, ho hem mirat i aquell dia estàvem a 0,8 graus, és a dir, un dia d'aquests freds d'hivern.
Sí,
molt fred. I tu anaves en cotxe per aquesta via, de nit, amb fred, i què va passar?
Doncs la carretera estava bastant gelada, i hi ha un tros de la C58 on hi ha moltíssimes corbes que es van encadenar una darrere l'altra, i en una d'aquestes corbes se'n va encendre el pilotet que el cotxe ja no estava agafat a la calçada, i el cotxe es va anar directe contra una banda de l'autopista, llavors jo vaig fer volant, em vaig girar el volant cap a l'altra banda, i llavors va començar primer a donar voltes d'aquaplaning i després voltes de campana sobre si mateix durant uns quarts minuts, fins que es va quedar penjat a l'altra banda de l'autopista.
Carai, és a dir, estàs parlant d'un accident molt bèstia.
Sí, 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 molt, molt, molt bèstia. Va travessar, hi havia tres carrils que anaven tots cap a la mateixa direcció, per sort, i va travessar els tres carrils des de l'esquerra fins a la dreta.
Ostres, i amb la fortuna que no vas picar contra ningú, no?
No, just en aquell moment no passava ningú, i no vaig donar cap altre cotxe, perquè si no ja, tal qual van arribar la policia i tot, em van dir que si hagués hagut un altre cotxe hauria sigut mortal, segur.
Ah, i tu, quina va ser la teva reacció? No sé si estaves conscient o de la clatellada vas perdre la consciència?
No, jo estava conscient durant tota l'estona. O sigui, jo per instint vaig posar una mà contra el sostre i l'altra contra el volant per no donar-me amb el cap ni a dalt ni davant. I mira que no van saltar els airbags ni res.
No.
I res, o sigui, jo vaig estar conscient durant tota l'estona. Va haver un moment que ja vaig pensar, mira, treu les mans perquè és igual, saps? És el típic accident que sempre veus a les pel·lícules i dius, ja sé com acaba, saps?
Sí, no, és que amb la descripció que ens feia Xènia era molt gràfica, I estàvem veient, el típic accident del cotxe donant voltes sobre ell mateix. I què et vas fer? És a dir, quines ferides... O sigui, em va sortir, afortunadament, perquè un accident d'aquestes característiques era per no sortir-ne, però tu em vas sortir, i què et vas fer?
Rep, em vaig fer un tall una mica bastant profund en el braç esquerre, perquè en una d'aquestes voltes, com ja no... O sigui, el cotxe pensa que quan va començar a donar voltes es va empatar tots els vidres, tant de davant com de les finestres. Llavors, en una d'aquestes voltes jo vaig donar amb el braç contra la barrera de l'autopista, diguem, i contra el guardarrail, i amb això em vaig tallar. Sí, un tall al braç esquerre, però després l'altre eren minúcies, no? Potser diguem que tenia tota la cara plena de vidres, dels cops i de més, però... I llavors, quan em vaig treure el cinturó, perquè vaig haver de sortir per la banda del copilot, perquè la meva porta estava trencada, quan vaig anar gatejant, llavors em vaig clavar bastant els vidres a totes les mans i els genolls i tot.
De fet, ara...
No,
és a dir, és d'aquells dies realment que tornes a néixer aquest 9 de gener del 2021, perquè estic veient imatges del cotxe i va quedar absolutament fet una coca, sense rodes, pràcticament tot el que és la part davant destrossada, el sostre enfonsat, no hi ha vidres pràcticament en cap finestra del cotxe, és a dir, un cotxe que va quedar, entenc que sinistre total, no?
Sí, o sigui, tal qual va quedar el cotxe, va venir a buscar-lo una grua, se'l van emportar, i ens van dir que no podien salvar cap peça.
I tu què vas fer en aquell moment? Explicaves que vas poder sortir del cotxe, i entenc que, clar, tot el que portes a dintre, la bossa, la documentació, tot va saltar, suposo, bueno, imagino, pels forats de les finestres.
Sí, i tot el que hi havia al maletero, tot el que hi havia dins del cotxe va quedar com estès per tot la vora de l'autopista. I clar, jo la meva primera reacció va ser buscar el telèfon per trucar a algú, perquè a més van passar bastants cotxes i no parava ningú.
No va parar ningú.
Llavors, no va parar, o sigui, va parar un home que era metge i al cap com dels 15 minuts o així de que hi havia tingut l'accident.
I tu havies pogut trucar algú abans que arribés aquest altre conductor?
Sí, o sigui, quan va arribar ell jo ja havia trobat el meu telèfon perquè vaig buscar per tota la vorera de l'autopista, vaig caminar uns metres i vaig veure algú que s'il·luminava com al fons i vaig dir, això ha de ser el meu telèfon segur. I vaig anar fins allà caminant i vaig agafar el telèfon i vaig trucar a una amiga meva que sabia que vivia molt a prop d'on jo havia tingut l'accident i que era la que més ràpid anava a arribar on jo estava.
I va arribar ella a la primera? O vaja, no, clar, va arribar aquest conductor, entenc, no?
Bueno, més o menys a la part, perquè ella vivia com a 5 minuts d'on jo estava, llavors va arribar aquest conductor i als 2 minuts va arribar ella.
I la policia o l'ambulància o els bombers van trigar a arribar o van arribar amb temps allò? Van fer via?
Sí, quan van arribar els dos conductors, més o menys els 5-10 minuts després va arribar primer l'ambulància i més tard la policia, quan jo ja estava dins de l'ambulància.
Ja entenc que et havien fet control d'alcoholèmia i que vaja, tornaves a treballar 0-0.
Sí, 0-0.
I què més et va dir la policia en aquell moment?
Res, la policia... Bueno, jo en aquell moment estava molt espantada, t'ho pots imaginar. Jo només feia que pensar en la meva família, en tot el que podia haver passat. I res, em van posar lo típic, la taula aquesta a l'esquena, el collar, tot. I m'estan fent totes les proves que els enfermers. I em van dir... Bueno, va arribar la policia i el primer que em va dir és que jo no havia d'estar allà, que on anava. Jo els vaig explicar que venia a treballar i em van dir, bueno, suficiente tienes con lo que tienes, no te vamos a preguntar más. Dic, vale. O
sigui, perquè, clar, a veure, recordem...
Molt amables.
Recordem, clar, a veure...
Aquesta
resposta que no té ni cap ni peus, aquesta pregunta, vaja, que no té, o aquesta reacció no té ni cap ni peus, venia motivada, que no és justificada, pel fet que hi havia toc de queda i confinament municipal en aquella època, no? I per això t'ho preguntava. Que he dit que no és justificada. He dit perquè entenguessin d'on varia la pregunta. A l'hospital et van dir... Després continuarem per aquest camí de la història, que és, en fi, flipareu. A l'hospital et diuen que, vistes les condicions de l'accident, no? I com que el cotxe, vaja, el que t'hem dit nosaltres, que estaves viva de miracle, no?
Sí, tal qual. O sigui, em van dir que no era ni més normal, que ells veien accidents com aquest cada cap de setmana, desgraciadament, i que sortíssim vius d'un accident d'aquestes característiques, al millor eren un de cada 20. O sigui, diu, la sort que has tingut és impressionant.
I quan et vas posar en contacte, ens vas explicar amb nosaltres, vaja, que et vas demanar l'alta voluntària, no?
Sí. Perquè també, bueno, és una altra història, però també em van portar a una mútua i a la mútua va ser bastant desastre també, que no em van ni netejar la sang fins al dia... O sigui, me'n vaig anar tal qual vaig arribar. O sigui, plena de sang, amb els vidres per tot arreu, bueno, un desastre. I com tampoc m'estaven... Jo havia d'estar en observació 24 hores i allà no m'estava observant ningú. Jo vaig dir, prefereixo que anar-me'n a casa, que m'observaran més que aquí, saps? A part que amb allò del Covid i de més no podia venir ningú a veure'm i a més... O sigui, jo estava incomunicada, encara no havia pogut parlar amb la meva família. O sigui, jo tenia ganes d'anar-me'n a casa i estar amb els meus i tranquil·la.
Llavors, perquè ens situem, tenim amb el cotxe absolutament destrossat, sinistre total, tu viva de miracle, afortunadament viva i amb poques conseqüències, aconsegueixes passar pàgina, reprendre la teva vida com es pot reprendre després d'un accident d'aquestes característiques, que és molt bèstia, però fa uns mesos, aquest passat mes d'octubre, és a dir, quan ja havien passat pràcticament 10 mesos de l'accident, va rebre una carta de la Generalitat, no?
Sí.
I què et demanava? Sí. O què et preguntaven?
Doncs bé, no, en aquesta carta, que va ser la meva sorpresa ja final, després del comportament que van tenir també aquells policies i tot com va succeir tot l'accident, em van fer un comunicat on em reclamaven gairebé 800 euros pels anys de l'autopista. Perquè, òbviament, quan a l'accident pues, me'n vaig emportar una senyal de l'autopista... Bueno, típiques coses que poden passar en un accident d'aquestes característiques, no?
És a dir, doncs sí, demanaven... la factura de l'accident, perquè ens entenguem de les destrosses que havies fet tu a l'autopista, amb aquesta placa de gel que hi havia a la via.
Totalment, sí. I clar, que vas... que si a mi m'hagués passat alguna cosa, a lo millor suposo que aquesta carta li hagués arribat als meus pares i haguessin hagut de pagar ells els anys de que jo m'hagués matat a l'autopista.
I quants diners et reclamaven, has dit?
Gairebé 800, sí.
I quan la vas rebre, què vas pensar?
Bueno, jo pensava que, al principi pensava que era una broma, dic que és impossible, dic que no pot ser que m'estiguin reclamant a mi els danys d'un accident, que no ha sigut culpa meva, i o sigui, és que jo estava, que no m'ho podia ni creure, dic que és inviable, o sigui, no m'ho creia.
Clar, això ho reps a l'octubre, aquesta carta demanant-te doncs, la factura per les destrosses que vas provocar amb el teu accident, però... Clar, com ho vas desencallar, això? Tu vas pagar aquests calés, al final? Els has pagat,
vaja? Jo ho vaig passar a la meva companyia del segur i suposo que ho van pagar ells.
Uh-huh. És a tu, de moment, aquests calés no els has pagat, vaja. Bueno, no tens constància, però potser l'assegurança sí, però tu no ho saps.
Sí, l'assegurança... Jo crec que l'assegurança sí, però jo, meus, no.
Però clar, això no acaba aquí, que ja de per si dius, he sobreviscut a aquest accident, però em fan pagar els diners d'un accident que he tingut en una via que estava gelada, recordem-ho, és a dir, no en principi, i entenc que hi ha els atestats fets policials, no és per una conducta irregular de teu al volant, o que anessis, com ens has explicat, anessis beguda, sinó que va ser... per culpa del fred que hi havia aquella època de l'any en aquell punt del país. Però això no acaba aquí, perquè em sembla que unes setmanes després, al novembre, va rebre una segona carta. I aquesta segona carta què et demanava, no? Què et deia?
Doncs en aquesta segona carta em reclamaven uns altres 300 euros
sí?
Per haver incomplert el confinament municipal i estar en una ciutat que no era la meva.
Un moment.
I recordem que jo venia de treballar.
És a dir,
i
tu...
que en cap moment em van demanar el certificat de responsabilitat o de treball o del que fos.
Perquè tu, ja, crec que és absurda la pregunta, però és igual, tu el portaves aquell dia sobre aquest justificant.
Clar, sí.
Tu el duies, però clar, no el vas ensenyar als Mossos?
No, perquè no, en cap moment me'l van demanar. O sigui, ells quan van entrar em van dir la frase aquesta de ya suficiente tienes con lo que tienes i no em van demanar res més. Em van dir no et farem més preguntes perquè... ja és suficient diners con lo que tienes. Llavors, en cap moment me'l van demanar, però jo el portava al telèfon.
Ostres, i aquesta multa l'has pagat, aquests 300 euros?
No. No l'he pagat perquè no crec que l'hagi de pagar. O sigui, crec que és d'una broma de mal gust, sincerament.
És que, per tant, o sigui, el teu accident, just després de l'accident, i en principi amb l'administració, ningú et va donar un copet a l'esquena per dir-te si estaves bé, amb un cotxe que va quedar absolutament fet caldo, destrossat d'aquest accident, i et fan pagar 800 euros de les reparacions de les autopistes, de l'autopista, vaja, i 300 euros pel tema de no respectar, segons ell, o perquè no havies ensenyat, no havies demostrat que duies a sobre aquest certificat de responsabilitat.
La multa de 300 de saltar-se el confinament comarcal? D'on arriba?
El com?
La multa de saltar-se el confinament comarcal, que és de la Generalitat, dels Mossos, qui és el remitent?
Sí, de la Generalitat, sí. És la Generalitat.
Noi, realment... clar, és que quan ens va arribar aquest cas al contenidor, que ens va explicar el Sergi Embutió, no ens en podíem... Vaja, ens en fèiem creus de dir, no, això no pot ser veritat. És a dir, tu tens un accident d'aquestes característiques. Et passa tot el que et passa, que estàs viu de miracle i no només et fan pagar l'autopista, sinó que et fan pagar la multa que no t'han demanat.
Sobretot perquè sembla que parteixi d'una mala praxi o d'una negligència amb un prejudici en el punt d'origen. Clar, jo no sé l'edat que té la nostra oient, però...
21,
ha dit. Però la veu molt jove i el prejudici que sembla, pel com diu que es van dirigir amb ella i sobretot perquè no li demanessin ni el certificat, parteix, sembla que podria partir d'un prejudici, no?, del fet de dir, mira-la, una nana jove que s'ha saltat al confinament, que estava fotent el que volia, prou pena tens de d'això. I clar, el problema sobretot és això, la mala praxi. De tota manera, jo no ho sé, però segurament si no has pagat és perquè tens bastant present que tens les de guanyar encara que tinguis el certificat, perquè diguéssim que en molts casos, tot plegat saps que moltes d'aquestes multes al final s'han acabat tirant enrere en alguns casos i sobretot si tu tens la possibilitat de demostrar que tu anaves a treballar i tenies el certificat, ja estaria tot fet, no? Entenc.
Sí, a part, a més, tinc el contracte laboral, o sigui, que sé que no em poden rebatre que jo aquell dia anava a treballar.
Ya, pero yo quería hacer una...
Digues, Antón, sí.
Vamos a ver, esto es una intervención de una administración pública, esto tiene que estar documentado. Es decir, en algún momento alguien la ha debido entregar o la ha debido remitir, no sé si en aquel día o en la comunicación que recibió, el oportuno atestado donde la autoridad competente haga constar las circunstancias, los hechos y todo lo que ha sucedido.
Tu tens això, Xènia, aquesta comunicació per part d'una administració de la Generalitat, en aquest cas?
No, jo en el moment de l'accident... Bueno, jo tinc només el parte del metge, de quan jo vaig sortir vaig signar l'alta voluntària, però a mi no em van donar res més.
Però la companyia d'assegurances hauria de tenir l'atestat de l'accident i allà hauria de dir quina és la circumstància personal de la persona accidentada. Si no posa res, és que algú no va fer la seva feina.
Claro. Y para la segunda sanción lo mismo. Sí, sí. Es decir, tiene que figurar en algún sitio tiene que haber un documento en el que diga un agente con número y nombre, establezca que se le requirió la documentación que permitía acreditar que podía estar donde estaba y no la entregó o no la tenía o lo que fuera. Entonces, si en ningún momento se le requirió esa documentación, no puede existir ese atestado, ergo, tampoco puede existir la sanción. Es que esto es una administración pública. Uh-huh. Pero con dependencia de la frase esa que le dicen al principio, que ya lo dice todo, uh-huh. Esto no es, llego, la gente dice y después, días después te llego. Pero no, los agentes tienen que redactar un atestado donde consten las circunstancias del accidente, cómo se ha producido, etcétera, 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 para que eso se procese, y eso efectivamente, como dice Isabel, es la compañía de seguros la que debe haberlo solicitado y la que habrá juzgado si el atestado, digamos, invita a pagar o invita a resistir el pago, y en la segunda denuncia debe ir acompañada la segunda sanción debe ir acompañada de la oportuna denuncia, donde la gente que firme esa denuncia establezca que se le requirió la documentación para acreditar que podía estar allí y o no la presentó, o no la tenía, o lo que fuera. Si no se la ha requerido, no puede haber ese atestado, no puede haber esa denuncia, uh-huh. Por lo tanto no puede haber sanción.
Que dèiem, la mala
es que, esto, o sea, es que esto es una administración pública.
Hi ha com una negligència o mala praxi?
O sea, mala praxis total. O sea, sí, sí. Si esto es como nos lo están contando, que no tengo ninguna razón para pensar lo contrario, oiga, es que una administración pública no funciona así. O sea, la administración pública, afortunadamente, el papel sigue siendo sagrado. Y todo lo que no está en un papel firmado por alguien, con número de identificación como funcionario público, no vale para nada. O sea, la denuncia oral por parte de los agentes de la autoridad no existe. Ni los atestados de memòria.
Ja tenem a com es rescabala, ja no diguem, és a dir, segurament acabarà no havent de pagar. Mm-hmm. Però a part del que ella ha patit des d'un punt de vista físic i de l'accident, etc., hi ha uns intangibles, que és tot el mal cos i la circumstància afegida que li està provocant tota aquesta situació, que no te la pagarà ningú.
I si la denúncia es perllongués i hi hagués apel·lacions, els intangibles es converteixen en tangibles.
Exacte.
I després hi ha una qüestió supertangible. Qualsevol cosa que et preocupi et fa perdre temps. Mm-hmm. I el nostre temps ens agradi o no val diners. Ara l'Anton deia això de l'atestat. És que durant aquest temps, jo diria que, i no es pot generalitzar, part de les autoritats i part del cos policial ha cregut això, que amb denúncies orals doncs la feina ja estava feta. I l'administració ha de seguir uns procediments una mica més seriosos. I jo crec, Toni, que tu tens raó en això que dius, de que part de l'estigmatització de la gent jove que s'ha produït durant aquests mesos dient que bé, que si sortien de nit eren uns juerguistes, és a dir, ara ningú sortia per treballar, tothom sortia per emborratxar-se, per tajar-la, per anar a drogar-se, no? Llavors, ha creat una espècie de diguéssim, de sopeta, a partir de la qual, doncs, els nanos joves eren uns irresponsables, no? Espero que no sigui el cas, perquè si a sobre és el cas, hi hauria una negligència de l'autoritat. A part de no fer bé la feina procedimentalment, hi hauria una negligència. Tot indica que les respostes que ha rebut la persona que ens truca, home, no indiquen, diguéssim, una feina policial exemplar.
Ans
al contrari.
Estaríem davant d'un cas de presumpció de culpabilitat directament, no?
Clar, Toni, hi ha hagut... Nosaltres coneixem molts amics que els hi han passat situacions no tan radicals però semblants, que al final són multes que no s'han hagut de pagar, però escolta, t'has hagut de preocupar, has hagut de consultar amb un advocat, els advocats tenen minutes, tots tenim un amic que és advocat i ens ajuda i tal, però hi ha gent que no el té. I a lo millor, doncs, ha pagat una minuta minut de 100-200 euros. I han perdut un temps de 2 o 3 mesos.
El mal cost, traduït
amb... I el mal cost, ho sento, jo el mal cost són pasta.
Hi ha una cosa que, al marge de la bona praxis de l'administració, també se li ha de reclamar, o començar a reclamar a l'administració, un pèl d'empatia.
Això aquí anava jo.
Un pèl d'empatia.
Un pèl d'acompanyament.
Hi ha el cas de la Xènia, però, per exemple, i ara probablement dic una barbaritat, però l'accident múltiple que va haver-hi la setmana passada, la A2,
sí.
Que van morir 3 persones, si no vaig errada,
sí.
I que hi havia com 20 vehicles implicats en diferents xocs, es va produir en temps de toc de queda. Espero que ningú preguntés què feia tota aquesta gent a la carretera abans d'intentar resoldre la situació i atendre, no? O sigui, que la importància dels atestats són les causes de l'accident, si era que els dispositius antiboira no van funcionar com per tallar la carretera, o i no preguntar-nos què feien a la carretera.
Això de l'empatia que diu ara l'Isabel, que és molt important, també les administracions ho poden demostrar. Si no els surt d'espontani en un moment determinat a una persona, que com en tots els col·lectius pot haver-hi de gent amb un mal dia, un bon dia, amb un tarannà, amb un altre, que no ens l'hauríem de projectar, no l'hauríem de patir. Però si passa, hi ha el cos i hi ha la institució que ho pot arreglar durant o després. És a dir, i per tant, davant d'un cas com aquest, jo trobo que seria molt interessant que la institució reaccionés i pogués explicar. És a dir, el cos de Mossos, per exemple, jo crec que en els últims temps li hem reconegut els salts que ha fet amb clau de comunicació, per exemple. No debades, tenim, per exemple, la Patrícia Plaja, que és l'actual portaveu del govern de Catalunya, que va emergir, entre altres coses, per una bona gestió, per exemple, digital del que era el cos policial, no? La comunicació del cos policial. Bé, doncs, davant d'això, a veure com s'expliquen també ells i com retornen, perquè, vull dir, si es pot explicar i si no es pot explicar, es pot, com tu deies abans, com ho has dit, no ho justifica, però sí que mostra la motivació, no?
Sí,
com va anar.
O el context en el qual s'ha produït aquest accident.
Com a mínim que ho facin.
Sí, perquè venia motivada aquesta pregunta.
Exacte, i que el ciutadà no estigui només rescabalat a nivell econòmic, com hagi de fer, o que se li tregui l'ombra de multa, etc., sinó que tingui un mínim retorn humà per part de la institució.
És que el que poden dir és que probablement aquesta la resposta de l'administració, en el cas de les dues multes, sigui fruit d'un automatisme.
No. Sí, clar. Que és com administració moltes vegades, és a dir,
inèrcies.
Tu engegues els mecanismes i els mecanismes són implacables.
Més enllà de les circumstàncies de la situació.
Bernat, abans,
però d'origen pot tenir, no dic, no, és a dir, nosaltres també, nosaltres sí que apliquem la presumpció d'innocència, pot tenir un punt de mala praxi, per tant, això, tota la resta ho anularia.
En fi, Xènia, tu ara estàs bé, no?
Sí, gràcies a Déu, després tot va sortir bé i va ser un susto, vaig estar després uns mesos recuperant-me de les magnituds d'aquest accident. I, clar, després de rebre aquestes cartes us podeu imaginar que va ser com tornar-ho a reviure tot un altre cop, no? Va ser com tornar a obrir tot el capítol. Però bé, ara ja tot bé, ja està tot superat i res, a poc a poc.
Has tornat a conduir?
Sí. Uns quants mesos després, però sí, vaig aconseguir tornar a conduir. No sóc la mateixa conduint, tampoc, ni amb la mateixa seguretat ni res. Però bueno...
En fi, la millor notícia de tot plegat és que en puguem estar parlant ara realment veient la castanya que vas tenir, perquè el cotxe va quedar absolutament trinxat. I que estiguis aquí parlant i amb aquest to i aquest bon humor que traspues, és tot, vaja, és per donar-ne gràcies, no sé qui, però per donar-ne gràcies que puguem estar parlant amb tu. En fi, Xènia, ves-nos informant, a veure com acaba tot plegat el tema aquest de la multa del confinament comarcal i vaja, municipal en aquest cas, i si t'han vingut a buscar perquè la paguis, o si sentint aquesta història que t'estàs explicant a l'antena del món RQ, hi hem pogut trobar una solució. Xènia, moltes gràcies per la teva confiança i una abraçada.
Moltes gràcies a vosaltres.